arriba la tertúlia dels safareigs, la tertúlia del dimecres a Ràdio Serra Maestrat. Bueno, anem a saludar els tertulians que ens acompanyen avui. Ja sabeu que tenim doncs aproximadament una desena de tertulians, no? I bueno, pues, quan poden, els bebés ens acompanyen per a comentar l'actualitat que ells desitgen i demés. I la que es tira damunt la taula. Anem a saludar en primer lloc, per exemple, a Toni Saragossà, que el tenim a la part interior del territori i que ara estava tancant la porta perquè no entra ruïdo. Toni, bon migdia. Benvingut i gràcies per acompanyar-nos.
Bon migdia a tothom. Gràcies.
No. Ah, un moment. Ara sí.
Ara. Gràcies per la invitació. Bon dia a tothom.
Bon dia, Toni. Alejandro Bañá, al centro de la cancha. Bon dia, Alejandro, benvingut.
Bon dia, aquí al centro arreplego pilotes de dreta i esquerra, en el bon sentit metafòric de la paraula.
Clar. Bueno, no està mal. I a la part exterior del locutori tenim a Albert Gavaldà. També bon dia, Albert.
Benvingut. Bon dia, què tal?
Bueno, pues no sé si teniu algun tema que tinguésseu interès de tirar sobre la taula. I, evidentment, doncs, a parlar d'ell, la última és un escàndol que afecta el Futbol Club Barcelona. És a dir, que la última notícia, no sé si ho heu enterat, no? Perquè ho acabem de dir a les notícies de la una. El Barça va pagar almenys 1,4 milions d'euros a l'exvicepresident dels àrbits quan exercia el càrrec. Això va ser anys atràs, a èpoques de Bertomeu i companyia.
Però com agraïment,
com agraïment.
O va ser per Nadal?
Diu que feia assessorament, que assessorava ell. En fi, bueno, dic una mica cachondeo. Vostès mateixos, jo tanco el micro i vostès continuen en els temes que vulguen.
Bueno, de temes ne tenim diversos. Abans parlàvem a micro tancat del tema de la política, com se valora per la ciutadania, no? Si els polítics estan ben vists, mal vists, si estan mal vistos la política, perquè quin motiu hi ha, no? La desafecció, com si se presumisqués de dir tots els polítics són iguals o jo passo de la política, fos una mica d'un estatus personal de contra l'autoritat, no? Com si fos queda bé, no? Quan realment la política ho inunda tota la nostra societat, tot és política, l'origen de la política des de la humanitat, no? De tota l'evolució que ha hagut. És un tema que és interessant per entendre, no? tota la política mundial, valguem la redundància, de com funciona, no? Des de les democràcies, les dictadures, perquè diuen, per exemple, la democràcia, encara que votes, sempre manen els mateixos, hi ha lobbies, hi ha poders fàctics que controlen, per molt que votes tot està decidit, no? O mani que mani faran el que voldran, o tot els polítics són uns lladres, o tot prometen i després no fan res, no? Tots aquests comentaris que es fan, que jo crec personalment que són injustos, que sí que hi ha persones que les seves actuacions desvirtuen el que és la paraula política, però que dista molt, al meu entendre, de lo que és la realitat política. Jo penso que tots els polítics, o la gran majoria, siguen del partit que siguen, creuen fermament en els seus ideals, creuen que en la seva presència a les institucions realment estan fent un servei públic, i penso que és lo correcte i el que tenen que entendre com a política. Que hi ha casos de corrupció o no, jo crec que és lo mínim. Passa que és el que més salta, el que hi ha més renom als mitjans de comunicació, però no crec que sigui l'habitual. No sé què pensen els meus companys.
Jo penso lo següent. La política, en principi, hi hauria que entendre què és la política. La política és la manera de parlar, entendre's en la polis, que és la ciutadania, no? És la manera de... Aristòteles ja deia que la democràcia era la menys mala de les formes de govern. Entonces crec que tenim que ha de prendre una miqueta de la paraula política. Has dit una cosa molt interessant, servei públic. Jo crec que tot polític té que tindre una essència i una harmonia de servei públic. És a dir, sortir en el càrrec per servir al poble. Però al poble. I distingiria dos tipus de polítics, el d'ajuntaments i els de més per amunt. Dels que són d'ajuntament se juguen el tipus cada dia. Tots, siguin del color que siguin, del partit que siguin, tots tenen el meu respecte. Perquè el que cobren, les hores que tenen que ficar i les crítiques que s'enduran, crec, particularment jo, que no val la pena. Y después están los de més per a dalt. Los de més per a dalt són, pues, diputació. Com este país és molt administratiu, tenim moltes administracions. Tenim l'administració local, que és l'Ajuntament, després administració, diputació, després Generalitat i després el govern central. I després tenim Europa. O sigui, que imagina tu si quan he dit per damunt dels ajuntaments lo que n'hi ha és que n'hi ha molt. I després una altra cosa molt interessant, dins de la política ve que el que hi ha, que per ser polític n'hi ha que tindre, polític però no, de, no d'Ajuntament, d'Ajuntament ja he dit el que penso, però dels de més per a dalt n'hi ha que tindre un fetge, tragar lo intragable.
A nivell local també, me pareix.
Bueno, a nivell local és que encara és pitjor a nivell local, perquè és que si això és com l'àrbitre, si pites el penalti un altre veurà que no era penalti, bueno, ara està lo del VAR. Però hasta los del bar s'equivoquen a vegades, sí, sí. No? Pa mi que se'n van antes al bar, però a l'altre bar, al de la B, no? I bueno, jo penso que després, si voleu, m'amplio una miqueta més. A veure, Toni,
sí,
tu què penses?
Sí. A veure, parlar de política, abans de res hauríem de pensar què és política, no? O sigui, heu començat des del concepte mateix de que ens diu, no? Polis, pues és la ciutat-estat, l'antiga ciutat-estat grega. També Aristòtil, com dius tu, era que diria que l'home era un animal polític, és a dir, que s'immiscuïa en els assumptes de la comunitat, però més enllà de fer una miqueta d'història, la situació actual, no? el descrèdit generalitzat de la política que té la política. Per una banda hi ha un descrèdit generalitzat de la política i per l'altra hi ha individus, hi ha persones que es dediquen a la política i pràcticament ningú se'n va cap a casa. O sigui, d'exemples n'hi ha 50, des del nostre honorable president de la Generalitat, Ximo Puig, que porta, no sé si, pràcticament 45 anys dedicat a...
Però és que comenyen molts, eh?
Sí, cada dia més.
Que no han treballat
però,
mai.
Però, Alejandro, és el que vull situar és l'estat, no?, de
la professionalitat,
que,
va.
No, per una banda la professionalitat, no?, o que ningú se'n va acabar a carrer, per l'altra banda vull situar el tema de la desafecció, no? O sigui, en una enquesta en un grup d'aquí del poble que porta el nostre estimat Albert, no? O sigui, més d'un 70%, no sé si era un 70%,
sí,
no voldria ser alcalde. O sigui, la desafecció, no?, davant de la política i el fet de que la professionalització, la gent, les persones que no se'n van, o sigui, els exemples són claríssims, o sigui, no cal anar-se'n, o sigui, tots, ningú perd, quan perd les eleccions, perdona, ningú perd, la gent que se'n va cap a casa és perquè perd les eleccions.
Correcte.
O sigui, no se'n va ningú per motu propi, és molt, el cas és molt estrany que passi això. I més enllà d'això, per l'altra banda, el que deia abans, la desafecció, quan la política és un concepte que engloba moltíssimes coses, un concepte, com diuen els catalans, és que es dediquen a això, a pensar sobre això, és d'una complexitat terrible, i com més en les nostres societats actuals, no podem tampoc definir la política, sinó més bé només definir-la en la gestió o en el pensament d'allò que volem per a les nostres comunitats, no? O sigui, però és curiós, per una banda, torno a repetir, la professionalització per un costat i després la desafecció o la mala valoració que fa la gent de la política i de l'animal polític del nostre dia.
Sí, però la professionalització és ruïna. Quin problema hi ha en que un siga... No, jo crec que és bo, perquè si hi ha un alcalde que es presenta contínuament i sempre el voten, Lluís Tena, Sant Jordi, va guanyar un munt d'anys contínuament. Vull dir, si la gent estava... Independentment del partit, la gent estava contenta...
I hi ha una caixera d'un supermercat que és ministra i ha fet una llei que ara se modificarà. Vull dir que a lo millor fa falta un mínim per plegar a un estatus de política, perquè si la política, ja ho diem, que és la manera d'entendre's en els ciutadans, i per exemple, pues, no saps fer la ONU un canut, em perdó l'expressió, pues, és que no vals, ni home, la política ni val, ni home, si res, que a casa.
Home, si ho refereixes a Irene Montero, hi ha moltes persones que...
No, jo no
me referia a penso que ja, és que me penso que li van dir que va ser caixera de supermercat, pues no passa res, vull dir, la gent treballa de moltes coses.
Que ningú s'ofenga, que no ho he dit en plan de menosprear a qualsevol persona que treballi en el que siga. Jo em volia plegar és que al principi de la democràcia, els ajuntaments eren els polítics, no cobraven, però és que no cobraven un duro, i dic lo de duro perquè entonces estava la peseta, no cobraven, no sé si això és bo o roïn, i a lo millor seria qüestió d'instaurar-ho ara.
Home, mira, Álvarez Cascos li vaig sentir una vegada, i ja sabeu que va ser ministre del PP, va muntar lo de Foro Astúries, tot allò, i ell estava totalment a favor de que qui fos alcalde o carrer públic cobrés, perquè si no seria un govern d'una plutocràcia, només podien ser polítics los rics.
Evidentment, a veure, no, situem una miqueta... Tampoc anem a ficar, penso jo que no hem de ficar casos paradigmàtics, perquè no, tampoc la complexitat que deia abans, però el que s'hi ocorreix és que hi ha gent que se professionalitza d'això, i hauríem d'entendre que si política és igual a un lloc de treball, ho facis bé o ho facis malament, això és un altre tema, no? De que les persones se posen dins del cursus honor un dia famós llatí, no? Allò que anaves a les magistratures i tal. O sigui, si la política és una carrera professional, és un lloc de treball, o conforem com podria ser en una tecnocràcia, és a dir, en les persones vàlides que siguessin ahí. I si no, és més, la política és més un procés o una deliberació o un canvi de valors o de il·lusions o de projectes dins de les nostres comunitats, no? O sigui, crec jo que és important, perdona, sí, Alejandro, sí, sí, que és important, sí, sí, també determina què és allò que entenem per política.
Bueno, però és que jo crec que si profunditzem molt, a lo millor mos equivoquem.
Ja, sí, equivocar-se
no,
aprendre,
eh? No, jo m'equivoco tots els dies, però procuro cada dia equivocar-me menys. Però jo ho dic perquè, ostres, la política s'està convertint al dia d'avui en un modus vivendi. És a dir, hi ha gent que fa 40 anys que està en política, hi ha gent que fa 50 anys que està en política.
I ho fa perfecte.
Bueno, no, si continuem votant, quin problema hi ha?
Però vols dir que no tindria que nyaure tant un màxim de temps?
Això que fan altres països de 8 anys, per exemple, depèn del càrrec que tinguis.
Als Estats Units, per exemple, està limitat el número de legislatures que puga estar un president d'Estats Units.
El cert objectivament parlant és que cada cop més la gent que entra a política entra des de molt jove i fa carrera.
O sigui,
que no ha estat mai, no té una altra ocupació fora de la política. És a dir, entrem des dels 20 i pocs dins de les joventuts dels partits, tots els partits, dins de, com si diguéssim, de l'estructura, sí, de l'estructura del partit, i a partir d'ahí van pujant, uns apleguem més allun, uns apleguem més allà, com el cas paradigmàtic del nostre president, que pot ser que probablement ho estigui fent molt bé, cosa que no dubto.
Jo vaig a dir una cosa que a lo millor trenco trenco moltes consciències. Jo tinc la consciència de que en Espanya som, atenció, caudillistes. Què vol dir caudillistes?
Sí, l'ego inflat.
L'ego inflat, i després que a qui votem ho té que fer molt remalament per no tornar a votar-lo. I ja no només parlo de política, parlo, per exemple, presidents de futbol. Mendoza, en el Real Madrid, 23 anys. El Núñez, en el Barça, 26 anys. És que és molt de temps. És que és vamos, més d'una quarta part de la vida.
Bueno, és que el Barça i el Madrid tenien un estatus diferent, eren una societat, no era anònima, era un estatus diferent, i per això van ser tants d'anys presidents, perquè no hi havia una votació.
Sí, però em vull aplegar en aquesta explicació és que el temps el que fa és podrir les raïls d'eixa incentivació que un té per fer coses, per millorar, per tal, s'acomode.
Sí, però què demanem a un polític? Que siga bon gestor. No demanem que siga un titulat en tal cosa o tal altra, estudi secundari, primari, universitari, doctorat. No importa, l'important és que sàpiga dirigir, un gestor, que sàpiga coordinar totes les àrees que han de funcionar. I en això ja té prou, que sàpiga dirigir. Una persona, un president, un alcalde, no té perquè saber-ho tot. Per això té. Els ministres, els tècnics...
Perdona que t'interrompi. O sigui, aleshores, deixem de banda, si és un bon gestor, deixem de banda totes les eleccions i tal, i agafem a un gestor.
Per què decidis que és un bon gestor?
Un gestor seria un gerent d'empresa.
Això es diu tecnocràcia, o sigui, que els tècnics estiguen al davant de la política. Jo no estic totalment...
Però hi ha tècnics en una orientació i hi ha tècnics en una altra. S'ha de votar quin tècnic agafem.
Però és que aleshores estem confonent gestió tècnica en política. La política, jo penso que...
Lo públic i lo privat.
La política és la manera de crec jo, de desenvolupar-nos en la societat, no? D'estructurar els projectes que tenim a les nostres comunitats. Per exemple, Vinaròs, no? La política de Vinaròs, ara li preguntem, jo suposo que els nostres polítics, què pensen per a Vinaròs d'aquí 15 anys, i jo dubto molt que hi hagi algun que sàpiga respondre.
O per l'any que ve.
No, jo he dit 15 anys, no, per a posar un... Perquè és com no sé, és com si estigués tot aturat. No, estem al mateix lloc que fa 40 anys, penso, si parlem de Vinaròs.
Però en quin sentit, al mateix lloc que fa 40 anys?
En el sentit, per exemple, en el sentit d'activitat socioeconòmica, per exemple, en l'activitat cultural no és que estiguem al mateix lloc, sinó que estem totalment endarrerits. O sigui, no tenim, per exemple, ni cinema, l'auditori... Allò, bueno, l'auditori o allò que anomeni l'auditori, que simplement no deixa de ser sentit cultural, estem pràcticament zero a l'esquerra. Les festes són les mateixes festes, la promoció turística és la mateixa que s'ha fet durant 4 anys, 40 anys, no sé si encara fan la festa del Llagostí, però suposo que sí, però no sé, és com si el temps, parlo de Vinaròs, s'ha aturat. O sigui, la política jo crec que ha de com si diguéssim, sostobar tot això per a crear unes expectatives.
Mira, però si tu agafessis el diariet, que és el diari, el setmanari de Vinaròs, que es diu el diariet, per la gent que no és de Vinaròs, que no ho conega, tu mires diaris de fa 10, 20, 20 anys i te sorprendràs de tots els projectes que hi havia, que se tenien que començar, que ara són una realitat. I el que ara se projecta d'aquí 10 anys, si agafem la premsa, la hemeroteca, també veurem que són realitat. Les societats van avançant. Sí que és veritat que culturalment Vinaròs, lo de l'auditori que hi ha, no és de recibo.
Perdó? 20 anys, un projecte de 20 anys que s'hagi de fer realitat ara, a Vinaròs.
A mi ara no m'interrogues perquè no te sabria dir, no tinc aquí una llista, però me consta així, bueno, perquè però... sé que vaig veure-ho, i sé que vaig veure-ho, per tant, sé que és així, però ara no te diré exactament tal, perquè ara m'agafes a...
Ja, sí,
però sé que és així.
Però a veure, però no és extrapolable lo de Vinaròs, pues a Benicarló, a Vinyíscola o a altres pobles, no? Però sí que és veritat que quan surten a eleccions... pues lo que fan és un programa electoral
on...
Bueno, però és que la gran pregunta és eixe que votan eixe partit, sí, el que siga, s'ha llegit abans el programa electoral, sap lo que estan prometent, per lo tant vindrem a la conclusió de que en los pobles, perquè Benicarló i Vinaròs i Peníscola lògicament que també, pel número d'habitants no ho sé, però som poble, vull dir, mos coneixem i votem a les persones. Cada vegada hi ha més, se fan més grans, lògicament, però normalment sempre s'ha dit, almenys en Benicarló, que se vota la persona, perquè prova d'això és que, no ho sé, un que és d'un partit, si canvia un altre partit, a lo millor li segueixen votant, i ja no és el mateix partit.
Jo no acabo de creure això, perquè tu agafaries tota la llista d'un partit polític que ha tret majoria absoluta, fiqueu pel cas PP, PSOE, me dona igual, i esta mateixa llista, les mateixes persones, li fiques un nom d'un partit minoritari o independent, ni de conya trauria els mateixos vots.
Vale, però anem a una cosa molt important, el tema de votacions i de majoria absoluta. Al dia d'avui la majoria absoluta és absolutament molt difícil. Molt difícil, igual en Vinaròs que en Benicarló.
Afortunadament.
Vale, per el fet del rodillo i tal. Però, claro, entonces, lo que pasa es lo siguiente, lo que ha passat sempre en Espanya. Abans comentava jo, Juanjo, que per exemple, el del PP, el del bigotet, Aznar, pues, no va obtindre majoria absoluta i va tindre que pactar en Jordi Pujol, en Convergència i Unió d'entonces. I era el PP, que eren incompatibles, però bueno, pues van ser compatibles. A on vull aplegar? Que a lo millor en Benicarló, anem a ficar el cas, perquè hi ha molta disgregació de vot, perquè hi ha molts de partits. Hi ha un partit que a lo millor només n'hi treu un. Anem a ficar-lo cas, no? Però que aquest un siga necessari per una majoria absoluta, per una majoria de la unió d'altres partits o d'un partit que li fa falta un. Aquest un pot agarrar i pot dir, jo vull ser alcalde. Escolta, però si només eres tu, o lo tomas o lo dejas.
És el joc polític.
Això és una prostitució de la democràcia.
No,
és el joc. Jo no penso que és una prostitució.
Pues entonces, de què ha servit que en aquest partit el poble l'haiga votat en una quasi majoria absoluta i que després hi ha un cas hipotètic.
Deixa'm parlar una miqueta que... O sigui, però el problema no és de l'un. El problema, per exemple, deu ser dels partits majoritaris que trauen més vots de no posar-se d'acord. O sigui, és que s'entren unes lògiques per què els partits majoritaris no se posen d'acord. Que us ho han preguntat això als pobles. Ja no estem parlant d'estats als pobles. Perquè els dos partits majoritaris, que en aquest cas el poble de Vinaròs i el de Benicarló, són els mateixos,
PP i PSOE, per
què no es posen d'acord?
Per l'ego que tenen, perquè volen guanyar,
Clar, evidentment. No és del poble. Per què? Perquè la lògica que tenen és la mateixa lògica que el Barc quan quan han vist el partit del Barça i el Madrid, i tu, Alejandro, eres del Barça i jo soc del Madrid, sí, i veiem que és un possible penal, no?
Sí.
I que tots tirem cap al nostre d'això. I te diria inclús més, però no vaig a dir-lo.
Sí, sí.
No? O sigui, però per què no se posen d'acord els dos? Si, lo, si el que estem buscant és el bé del poble,
sí,
i després fan el mateix, és que pràcticament després fan el mateix, però per què no se posen d'acord?
Però Toni, vols dir que els de dalt, els polítics de dalt, són els que són els tecnocràtics i són els que manen i són els que diuen tu, per exemple, PP, no te pots ajuntar mai en el PSOE, ni a Vinaròs ni a Benicarló, per exemple,
què?
Com a norma, la pregunta és per què, lògicament,
sí.
Però estaràs en mi, o estareu en mi, de que és molt probable que des de dalt, no sé si Castelló, València, Madrid o Estrasburgo, però que diguen no, no, d'això nada. I a lo millor eixa fusió aniria molt bé pel poble.
No, jo, a veure, jo, que tampoc ha de ser una fusió, però en assumptes...
La fusió me refereixo a unió,
assumptes,
unió
veure,
de votos per tenir el govern. Jo,
si posem una cosa damunt la taula, jo som, a veure, no cal ser molt viu per... A veure, si agafem les àrees principals, la política dels dos partits majoritaris als pobles ve ser pràcticament la mateixa. Turisme, la mateixa turisme. Cultura, la mateixa. O sigui, no es veuen les diferències abismals. Però després, a l'hora de, el que deies tu, d'organitzar el govern, és com si sigués tabú. No ho tenen com a tabú. Una lògica d'aquestes polaritzada. És a dir, d'aquí no passo. O sigui, com vaig a recolzar dretes i esquerres. Entonces estem allí organitzant. O sigui, estem estructurant la política en base a unes lògiques que penso jo que no ha de recibir la política.
És la política dels blocs.
Sí, sí, sí.
Clar, és que a nivell local no hi ha tanta diferència entre la dreta i l'esquerra. De fet, no la hi ha. Però, de fet, també, si mirem els programes electorals de cada partit, tenen els seus projectes, i, clar, al final és allò de programa, 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 no? Que
hi ha anguita. Però que no es compleix.
Bueno, se complís en un 10, en un 20, en dos legislatures, això és un altre tema, estem parlant d'això, altre que ho trobo molt interessant, per què no s'ajunten? I és una cosa que jo no havia pensat, però
no,
és que realment és així.
No, no,
PSOE i PP, fiquem pel cas, que són els majoritaris de la nostra zona, per què no es fiquen d'acord per anar junts, governar junts dos anys cada un, tres anys
un? Albert, ja no dic manar, acords puntuals. Acords puntuals.
Home, de fet, ja n'hi ha, perquè a vegades voten junts.
Els temes fonamentals que afecten al poble no n'hi ha pràcticament.
Just lo contrari. Los assumptes fonamentals,
normalment,
tu votes a favor i en contra.
No, que són pedres a les rodes, normalment,
sí.
Per a que l'altre partit no pugui dir al poble que ha fet això.
Però és que, sí, això és veritat, això Toni, és veritat, però també és veritat que tindria que haver un consens entre els dos partits per a portar les coses endavant. I mos faria falta una estadística i mos sorprendrien de les vegades que voten junts. És com al Congrés a Madrid, quantes vegades voten junts Esquerra Republicana i Vox? Per exemple, o Bildu i Vox, moltes vegades. Però, i no passa res, perquè poden estar d'acord en certes coses, perquè una cosa no trau l'altra. I això mateix, el que és els mitjans informatius, què canta més? És que ha votado igual Bildu que Vox i usted o el PSOE ha votado igual que los de Chapote i tal, que és lo que arriba a la gent, lo que radicalitza la gent, lo que fa que un se agafe desafecció d'un partit o de l'altre, perquè no ens enganyem, les campanyes electorals no són perquè et voten a tu, són perquè no voten a l'altre, això és així, i està comprovat als Estats Units de fa molts anys.
No, perquè
els cartells en compte de dir vota a mi,
no,
que
dir,
no votes a l'altre, perquè és el que se busca. Se Clar. Busca que no voten a l'altre. O sigui, és desanimar-lo, que no hi hagi participació.
O sigui, te'n dones compte que l'objectiu de les campanyes electorals, l'objectiu de la política, o de lo que entenem per política avui en dia, no és un altre que la perpetuació de la pròpia estructura, és a dir, del propi partit polític en el poder. I per a què? L'altra pregunta seria, per a què?
Per a governar.
O per a mantenir totes les estructures que porten detrás. Tu saps, o sigui, tu saps la quantitat de gent que depèn dels sous públics?
Però escolta, tu saps la quantitat de gent que són assessors del president de la Diputació? No d'este.
No.
Crec que són 73, però és que de l'anterior, que era d'un altre partit, estava en 82. Vull dir, però és que, i cada un d'estos cobra la hora de 3.000 euros.
Sí, però...
14 però... pagues, suma i sigue.
Clar.
Però això, jo ho estic dient I vull que se sentiga, perquè això és un munt de diners. Vols dir que una persona, en tots els respectes, que jo, a més, la Diputació la respeto molt moltíssim com a ajuntament dels ajuntaments, sí, jo sempre l'he respectada, però entenc que tindre 70 i pico d'assessors, són molts d'assessors, i és molt de gasto, és molta despesa que en definitiva al final són premis a...
Bueno, però han de tenir una funció, sí, i no treballen gratis, vull dir, però... són assessors que segurament tenien una feina, s'han deixat aquella feina en jornada completa o mitja jornada, estan fent una feina a la Diputació o a l'organisme que siga, han cobrat perquè la gent se li ha de pagar per la seva feina, i quan s'acabarà aquella feina tornaran a la seva feina habitual i no passa res.
Aquesta també seria una estadística per veure tots els assessors estos, quina vida laboral tenien.
Sí, bueno, aquí m'ho tenim falta dades per a veure.
I noms i apellidos, i així anaves traient d'on surt.
I a veure la seva utilitat també, perquè és una història.
Home, ara parlem de la duplicitat, allò que se dia, no? Sí, jo eliminaria les diputacions perquè, home, les diputacions fan una feina fonamental als pobles menudets. Els pobles menudets són fonamentals. No pots treure't una diputació.
Sí, però és el mantra de la diputació de sempre. Els pobles menudets fan una feina fonamental, però aquesta feina fonamental també la podem fer des d'una altra manera. És igual que el Senat d'Espanya.
El Senat
ens costa a l'Estat espanyol és que el Senat... 54 milions d'euros anuals, l'última que el vaig veure. Algú me pot dir per a què serveix el Senat?
Aquí hi ha representació territorial de les comunitats, sobre el paper.
Només és d'agraïment el partit al que li ha servit ahir de manera molt servil, i al final de la seva vida pues el fiquen allí al Senat.
Europa, que és lo de...
No, en Europa, home, tens que estar mig àgil, que tens que agafar un vol i tens que saber... tens que saber una miqueta llegir per saber per on tens que anar a la porta d'embarque, no? Però en el Senat, no? I el Senat, jo estic de que el Senat en l'època dels romanos sí, però en el dia d'avui no té cap sentit.
No, però no, sí, és una cambra de representació territorial, fins i tot, però...
teòricament és així,
eh? Sí, teòricament te poden escriure 25...
Sí.
25-30.000 estudis, però realment...
No té eficàcia.
No sé quin paper, i a mi m'agradaria saber quin paper té.
No, jo, també 54 milions, és car o barat depèn del profit. Si se troba poc profit, és caríssim. Si realment fan una funció realment bona, si no m'equivoco, no recordo malament, tot el que s'aprova al Congrés ha de passar pel Senat per ratificar-ho, però no sé per què ho han de ratificar si ja s'ha aprovat al Congrés.
Si ho aproven tot per urgència, entonces ja no.
A part, uns senadors o diputats, que si no és com el casero que s'equivoca, voten, o sigui, segueixen tota la...
Ah, bueno, sí, el
casero. Ja que sé molt tarugo, eh? No, però és que, però... pues entonces doble tarugo, no que sé, eh?
Però és que, a referir que totes aquestes ratificacions i totes aquestes feines que se suposa a les nostres estructures, a les nostres institucions, també haurien de dir, per a què si fan el que diu el partit? O sigui, si tothom fa el que diu el partit...
És que tenen un argumentari i quan el sentes diuen com a l'Orito, els tots diuen el mateix.
Però almenys diuen, si baixem al nivell local, jo al nivell local pues vaig dir una cosa, només sentim la veu, als plenaris només sentim la veu de 2-3 persones.
Els portaveus, majoritaris.
Són 21 persones, què en pensen?
Escolta, els congressos dels partits, i ho sé, de dos partits, a més importants, quan te donen la invitació per anar, te donen un cartell que fique sí, ¿vale? Però el cartell que fique no te'l donen. Vull dir que tot el que...
A ver, ¿en serio?
Això és així. I llavors quan surt, i surt per la tele i tal, perquè per la ràdio no es veu, però per la tele sí, i tots alcen el sí, claro, però perquè el no el tenen. I és que, a més, si diuen que no, pues entonces... Tu vas a passar a la lista negra.
És que si vas de verso suelto, allò no dures. La Cayetana, claro, per exemple.
La partitocràcia, evidentment.
Claro. La Cayetana o esta del Vox? Esta de
la Macarena.
La Macarena, esta.
A veure, és que, de fet, no sé per què van tots els diputats. Si han de votar el mateix, pues, en que voti un que valga per tots, ja no cal anar tots. Seria simplificant molt. Això seria simplificant molt.
A part, fer el descrèdit de la política, ja ho tenim prou. Però totes aquestes... Tot això que estem dient, no oblidar que tenim, que gràcies, vivim en una democràcia que també necessita que s'enfortisca davant dels atacs i davant d'aquestes desafeccions que estem parlant, no? Sí, és molt normal. Sí, però... Per exemple, ja a nivell local, és el que deia abans, tenim 21 regidors i durant 4 anys has sentit la veu a 3, o a 4 com a molt, perquè jo segueixo els plenaris, jo no sé el que pensa el 70% del plenari municipal.
Bueno, hi ha regidors que defensen d'aquestes coses. Jo no crec que en parlen 4, ne parlen més, però sí que és veritat que els portaveus, és això, són portaveus.
Havia de dir que parlen tots els dies, però no. Almenys dins de del seu àmbit, perquè suposo que estan dividits en àmbits, no? Per exemple, el que es dedica a l'esport, parlant d'esports, el que es dedica a educació, el que es dedica a cultura, no? O sigui, tant de l'oposició com de l'obert.
I aquí se dedica a la igualtat. La igualtat dient que ja entès que ningú. No, entonces no, ja no és igualtat.
Els serveis socials aquí a Vinaròs, bueno, quan han passat aquí a Vinaròs?
Cinc. Diuen que cinc. No et sabria dir noms, però...
Després és el que diem. Surtes al carrer i el que mos agrada, perquè em considero que mos agrada la política, mos agrada participar. Sí. M'agradaria participar del nostre govern comunitari. Per a què? Per a tindre...
Per ajudar, per a donar una opinió, i una opinió constructiva, no destructiva.
Després t'enfrontes davant de la desafecció, però la desafecció que té la gent és per alguna cosa, i estan allà objectius.
Però la política agrada. El grup que jo porto de política de Vinaròs, hi ha 2.400 i pico persones. No és fàcil tenir tanta gent d'un grup local com Vinaròs, que la gent entra voluntàriament, que ningú us obliga a entrar, i estan allí. I jo miro... prenyant estadístiques de la gent que entra, encara que només siga per a veure, no participar, i són, jo què sé, unes dels 2.400, 1.800 persones, 1.900, solen entrar habitualment per a veure el que es publica.
Sí,
i és molt, curiós.
I des dels nostres representants locals, sé de bona fe que ja mitjançant directament, o bé per els seus satèl·lits que tenen establerts pel món, que s'assabenten de tot el que se posa en aquests grups. O sigui, estan
és que ho han de fer.
A l'ordre del dia. I fins i tot, de vegades, si trobes alguna deficiència, més val posar-ho al teu grup, i t'ho dic, i t'ho dic,
sí, que l'altre dia vas publicar ahir una cosa,
per experiència pròpia, que seguida se soluciona.
Sí, però tenint en compte una cosa, avui en dia les xarxes socials ens poden beneficiar en moltíssimes coses, però també perjudica, perquè jo sé de gent que ha anat a algun lloc de treball, alguna entrevista, i abans d'entrar li han dit: tu tens Facebook, tens Instagram, tens tal, i tens aquestes opinions ficades aquí, i continues pensant així, i ostres...
A mi, han de pensar lo de Cambridge.
Cuidadín, que l'opinió que tu has ficat està escrita.
És que
si t'has batejat cap a un costat, o t'has batejat cap a l'altre, o has pintat un color o un altre...
Mira, penseu lo de Cambridge Analytica, que va fer guanyar a Trump a través de l'Steve Bannon, i va sortir un documental molt bo sobre Cambridge Analytica, com havia actuat per influir als votants per a votar al Partit Republicà de Trump a través del Facebook, Meta, que és l'empresa de Facebook, Instagram, WhatsApp, no? I era molt curiós tot com se va manipular.
Avui he escoltat aquesta matí a la ràdio un senyor que dius de Cambridge Analytica, d'un israelí que segur que se dedicava...
Ah, sí, lo del 9-N, des de l'elecció de Catalunya del 9-N.
Sí, que se dedicava...
El referèndum aquell.
Que estan mirant a veure qui li pagaven a l'estat, perquè era un home que se dedica a fer de canvis d'analítica, que se dedica a fer...
I tenia clients i li van demanar influir per això, tal.
S'està investigant a veure aquest senyor de la fruit, i sobretot qui el pagava, la importància de les xarxes.
No sabràs mai qui ho pagava, no sé que se filtra alguna cosa, perquè igual que allò del Pegasus que espiava els polítics, qui va demanar espia? Pues a saber.
És que el paper és molt sofert, però el que se sap són els diners que demanava, aquest home per investigar. Més que res, la polarització, el que estàvem parlant abans de la polarització de les xarxes socials, no? O sigui, també entren les lògiques aquelles partidistes que tampoc deixen també als polítics. Jo demanaria dels polítics una miqueta més de, com si diguéssim, de ganes de trencar un poc, no? O sigui, en les estructures aquestes polaritzades, no? Per què hem de seguir sempre el que diuen des de dalt? Vinaròs és un clar exemple. Vinaròs està governat per uns partits polítics que depenen absolutament de les estructures alienes a nosaltres.
Bueno, també tenen criteri propi, no cal que li diguin de Castelló, de València o de Madrid el que han de fer a l'Ajuntament de Vinaròs, ja són programes intel·ligents i en un programa tot de coses de Vinaròs que després compliran o no compliran, ho faran millor o pitjor,
sí, però
Albert, són partits locals. Què han de ser un partit independent però, per a poder fer coses per a Vinaròs?
Jo no estic dient un partit independent, o sí, per què no? O sigui, jo el que busco és que se facin coses per a Vinaròs quan dic això. Però, per exemple, ara que diem de tot això, si parlem d'educació, ahir va ser notícia, un comunicat de,
del Vilaplana.
Del Vilaplana,
bueno, no? De l'AMPA, no? Però
sí,
dels pares.
O sigui, que és, un, és una obra que s'havia de començar, segons el conseller d'Educació de l'època.
En Marçà era? O
sí, en Marçà, que ara es presenta per a Castelló. Se devia començar el 2017, no? A dia d'avui encara no s'ha començat. Després també està, de l'altra banda, la frase famosa d'un candidat que... d'un candidat que va dir que el Jaume I, no sé quin any era, no sé si era, que se faria abans que sortigués el sol, una cosa així, és ser el senyor Lluís Gandia, que està a l'Ajuntament de Vinaròs. O sigui, que el que vinga de referir-me és que els dos partits majoritaris jo crec que han sigut nocius per a Vinaròs.
No, home...
nocius en el sentit...
Però gens,
en el sentit,
no estigues d'acord.
No,
no,
en el sentit...
però pensar que, per
en
exemple...
En el nocius, bueno, perdona, deixa'm argumentar-ho, per favor. Per exemple, també en el sistema de les infraestructures, no? O sigui, vosaltres recordeu la famosa A68 que havia de...
Sí, hasta Vinaròs. De...
Sí, sí, però l'A68 l'ha aparegut. L'A68 se l'han portat a la famosa autovia Mudéjar, que fa cap a Sagunt.
I allò aquí... és la 23.
Sí, però, bueno, però que és la sortida natural, sí que és la 23, però la 68 ja ni se sap.
Sí, la 68 passa que depèn del tram d'un home o l'altre, igual que la, la 68... la CV12 és la A7 o la CV12, depèn del tram.
Van vindre ministres, tant d'una, CV10, perdó, tant d'una banda com de l'altra, del PP i el PSOE, dient que la 68, se van fer lo de sempre, fotografies, que seria la sortida nacional, la sortida del nord, etcètera, 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 i això s'ha quedat sí, al calaix. Val. O sigui, Vinaròs, el lloc estratègic de Vinaròs com a sortida natural del nord s'ha paralitzat.
No, però això se va parlar i era a l'altura de Vall d'Algorfa si se tirava cap a Salou o cap a Vinaròs. I es va provar que anava cap a Vinaròs. I l'autovia del Barranc de la Bota s'ha fet justet perquè es va provar que arribaria a Vinaròs. I, de fet, el nom A68, quan estigui acabada tota, encara falten molts de trams per arreglar.
Si acaben de, si acaben de fer la nacional, acaben de fer el port de Querol i han fet una via... una nacional de dos sentits?
No, home, però això serà la, a la 68 quan estigui tota acabada. Serà, però és que depèn del tram d'un nom serà, o té un altre.
Serà d'aquí 300 anys. Molt. Sí, sí, però la realitat és que, un altre, un cop més, Vinaròs ha quedat fora de les comunicacions no, importants. Sí, la realitat és que la sortida natural del nord peninsular serà anat a Sagunt. Val? És la realitat, l'autovia Mudéjar. Val? Vinaròs. Vinaròs, Vinaròs, històricament, era el tercer port. Era el tercer port després de Barcelona i València. A Vinaròs, la importància cap de, l'ampliació del moll de Vinaròs te ho demostra.
El port de Vinaròs sempre va estar marginat perquè volien donar més protagonisme al de Castelló o de Tarragona. I el senyor Costa i Borràs, que té el monument, va aconseguir que es fes un port a Vinaròs. Per això el senyor Costa i Borràs té el monument a Vinaròs al passeig, perquè va aconseguir la seva influència a la corte de que fessin el port de Vinaròs, sempre i quan ja s'havia acabat el de Castelló i el de Tarragona, per no llevar protagonisme, que és la història del port de Vinaròs, que podem parlar un altre dia.
Sí, no, evidentment, hi ha molt que parlar, la història econòmica de Vinaròs, del port de Vinaròs, però
i el, la realitat... I el port de Benicarló també va tindre la seva...
La realitat és que Vinaròs, és el que deia abans, Vinaròs està, penso al meu pare, fora de tots els circuits importants d'infraestructures. O sigui, Vinaròs ha quedat relegat.
A mi, Vinaròs estem lluny de tot. Estem a 80 de Castelló, estem a 99 de Tarragona, de Saragossa, estem a quasi 200. Estem lluny de tot. I això té la seva implicació. Afortunadament, l'autopista ja no és de pagament, ja no és autopista de peatge. Això ha ajudat a algo. El que és el tren podria anar millor, les comunicacions han de lluitar perquè hi hagi més connexions, perquè realment estem una mica capats en el tema de trens, i això s'ha d'arreglar. I cap partit que ha manat ni a Castelló ni a València ni a Madrid acaba de donar solució. Poc a poc ja ho aconseguirem, però tot costa, la veritat que tot costa.
Però a veure, està a un extrem, i dic lo d'extrem en el sentit que estem a la punta B. Estem a una punta, i per això en el hospital d'aquí de Vinaròs se té els problemes que se té, bueno, entre altres coses, de professionals que no volen vindre pues, per la distància, per tal, i en esta gent, estos professionals, se'ls tindria que donar un plus de no sé què per potenciar que vinguin.
2.000 a l'any donaran.
No ho sé, però que tenen que hi haurà fórmules, però això és el que significa estar en un extrem. Que vàrem tindre una, per exemple, en Vinaròs, molta història i molta que ha anat a menys, pues sí.
Sí, però Alejandro, l'extrem, si anem a l'altre extrem, bueno, els extrems ja sabem que les fronteres administratives són fronteres administratives i algú les col·loca, però si ens anem a l'altre extrem, per exemple, si qui coneix la Ràpita,
també se queixen.
Però el creixement de la Ràpita els últims 30 anys ha sigut espectacular.
El port que tenen és el primer de...
Si moranem al Canar, Vosaltres heu vist l'auditori? Acabem de fer-los, tenen un auditori nou.
És fantàstic l'auditori
del Canal. És que, estem als extrems. Els extrems també hauríem de mirar-los també d'una banda i l'altra. És el que deia abans de les infraestructures. Vinaròs té una situació geogràfica envejable, al mig de València i Barcelona. I Vinaròs està ben passat. Les infraestructures importants, i aquí a Vinaròs no hi ha cap tipus d'infraestructura important. D'aquí uns anys ja veurem. O sigui, el pes de Vinaròs dins de la geopolítica de la Mediterrània, cada cop és menys important. I el dels extrems ho justifica i ho explica, però no tot.
Ja falta poc de temps, ja que heu parlat tant de Vinaròs, jo parlava de Benicarló. Sí, Benicarló té unes entrades al poble que són vergonyoses, però vergonyoses. Fes, no? Lletges, que diuen en València. Són de plorar, per l'amor de Déu. En Benicarló fa molt de temps també que estem anclats. A mi igual m'importa un partit que un altre. Jo no sóc de ningú, jo sóc totalment apolític. Però el que verdaderament, al estar en un extrem, pues se mos té menys en consideració i punto pelota. I nosaltres, Benicarló, Peñíscola i Vinaròs, som el germen, m'apareix que som el germen, de la bona economia turística de tota la Comunitat Valenciana, diria jo, o com a mínim de Castelló. I tampoc nosaltres hem sabut reivindicar-ho i en això pressionar per aconseguir coses a la nostra zona.
És el que estava dient.
I punto. Siguen els polítics, siguéssim nosaltres o el que siga.
No, però els polítics, a veure, és també...
Sí, que ja s'ha acabat.